El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Molt bon dia, 9 i 19 minuts. Comença aquí la tertúlia del gall del monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat, avui en companyia del Rogeli Pedró. Molt bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I del Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia.
A l'espera del Jaume Pla, suposo que arribarà, ja li deixem preparada la cadira i el micròfon perquè es pugui incorporar quan vulgui.
Déu està venint.
Doncs parlàvem ara fora d'antena, em sembla que una mica de les festivitats a Barcelona que afecten molt i molt a Sant Cugat, precisament de Sant Jordi, vam tenir un dia, la veritat és que com que aquell dissabte el matí va ser força contundent a nivell de participació. El veu viure aquí a Sant Cugat?
Jo una estona sí, déu-n'hi-do, es nota, sí, ara realment comentàvem el fet que sigui dissabte fa que molta gent, clar, tingui festa aquell dia, i com que moltíssima gent de Sant Cugat, molts santcugatencs, treballen a Barcelona, clar, no havien de baixar a la ciutat a treballar, perquè si no són normalment gent que compra els llibres a Barcelona perquè està treballant allà i aprofita. I aleshores es notava molt a Sant Cugat, estava ple de gent, clar, el temps després no va acompanyar a la tarda. A Terrassa, per exemple, ja cap a la primera hora de la tarda va començar a ploure, però a bots i barrals.
Déu-n'hi-do, també,
I després aquí va ser una mica més benigna, i a Barcelona també més benigna.
Tres quarts de set va començar aquí.
Sí, més tard. Però a Terrassa va ser brutal, i esclar, va córrer cuita, recollir les parades, amb els plàstics, no hi havia manera de... corrien. Però va ser... vaja, les dades no sé si són ja del tot oficials, però són 21 milions d'euros que es van moure aquell dia en llibres. Roses és un altre tema, en llibres. I l'any passat les xifres eren de 20 milions. I no sé de llibres venuts, no ho sé, perquè l'any passat les xifres eren d'un milió i mig de llibres venuts en un sol dia. En 12 hores, de fet, perquè no és un dia, no? Són 12 hores o una cosa així.
El Domènec sí que el vaig veure desfilant a la plaça d'Octavia, sí que ens vam trobar.
Sí.
I anaves carregat.
Anava carregat, sí. Portava bastants llibres, sí. Sí, de totes maneres, això de Sant Jordi és clar que fa gràcia, perquè, bueno, de vegades, diguéssim, això de l'obligació d'haver-te de comprar un llibre m'emprenya a mi. Ja en compres normalment de llibres, vull dir, no ho sé.
Sí, però Domènec, és com Nadal, també has de comprar coses perquè toca. No?
Sí, clar, sí, clar. Però és això, vull dir, no sé, aquella setmana jo em havia comprat quatre, vull dir, doncs, ja, el dia de Sant Jordi n'has d'anar a comprar un altre, a més, no? Vull dir que... El que passa és que com que els altres venien de llibreries de vell i tot plegat, doncs no els trobaràs el dia de Sant Jordi. Abans el dia de Sant Jordi has de comprar una novetat, eh?
Comentaven algunes llibreries havien esgotat els llibres més mediàtics o bestsellers, els havien esgotat abans d'acabar la tarda. Vull dir que això continua sent tirada. Després també nosaltres vam treure un titular en què les llibreries doncs, comenten que precisament aquests llibres més mediàtics després són els més tornats posteriorment, perquè una cosa és l'engròs de vendes, que comentàvem ara, que s'aglutinen durant el dia de Sant Jordi, però després també això passa com al Nadal, Hi ha gent que després torna el llibre o el canvia...
Sí, però fixa't en el detall, ho van dir, si és veritat aquesta xifra, a mi em va cridar l'atenció, perquè diu, només un 5% de les vendes se l'emporten els llibres més venuts, els 10 llibres més venuts.
Sí.
La pregunta és, aleshores, per què els publiciteu tant? Si tan irrellevant és aquest 5%, és a dir, això, aquesta xifra, econòmicament parlant, si tan irrellevant és, com és que només es parla dels 10 llibres més venuts mediàtics, si no signifiquen absolutament res? Perquè s'ho mengen tot. És a dir, abans de començar ja s'especula els més venuts. Tots són mediàtics, absolutament, no? O sigui, la resta de literatura no existeix. I, evidentment, són els autors que acaparen tota l'atenció dels mitjans. Però és que, a més, com que són els més venuts, l'endemà de Sant Jordi tornes a sentir les mateixes veus entrevistats perquè han sigut els més venuts. I dius, val, però si això només és un 5%, aleshores, què estem fent? És una bombolla, no? Estem inflant una bombolla que està absolutament buida, que no té cap fonament.
També les tendències indirectes. Un dels casos que també sortien en aquest rànquing de llibres més venuts era La noia del tren, que és un llibre que no és de l'any passat, que és anterior, i que a causa de l'estrena de la pel·lícula també, doncs, torna a aparèixer com...
Això és normal, eh?
Sí.
Però torna a ser el que deia el Víctor, eh? Torna a ser el tema mediàtic, eh? Hi ha molta publicitat, hi ha, això, pel·lícula entremig, que a vegades són pel·lícules que estan fins i tot molt mal fetes,
eh? I canviem l'argument completament.
Sí, i llavors canviem l'argument, llavors ja és que déu-n'hi-do. A vegades val la pena només o bé llegir el llibre i ja està, perquè a vegades tens una decepció molt grossa, o haver vist només la pel·lícula i no comprar el llibre, cosa que no s'ha de fer, eh? Perquè de llibres s'ha de comprar sempre. Però vaja, tens moltes decepcions, com les Ombres de Grey, per exemple, que la pel·lícula, déu-n'hi-do, eh? I el llibre tampoc tenia molt que dir. Jo amb això volia dir que realment sí, el tema mediàtic és molt influent, i molta gent, per evitar, per no esforçar-se en pensar o en demanar o en deixar-se influir o deixar-se portar per persones entenedores o per llegir crítiques, doncs van i compren allò que és aquests llibres que són més mediàtics, i ja està, i ens quedem aquí, per això aquest 5% que deia el Víctor, i per això doncs aquestes xifres que no són gaire significatives. I una altra cosa que volia afegir, amb tota la modèstia del món, i és que els llibres més mediàtics no sempre són els millors llibres.
Segur?
No, normalment no.
No, normalment. Moltes vegades...
Són absolutament prescindibles, eh?
Sí, a vegades, no, o sigui, depèn, pot ser el llibre o l'autor mediàtic, depèn, no? Un autor mediàtic ajuda molt a vendre el llibre, perquè el fet que sigui una cara coneguda fa que allò que ha fet, independentment que sigui bo o menys bo, es ven, perquè, clar, és una cara que la gent reconeix. Quan arriba Sant Jordi, evidentment, les cues dels autors mediàtics són immenses, i la dels que no són mediàtics, doncs, són deserts. Jo havia sentit vergonya, però profunda vergonya aliena, haver signat un any, quan encara era viu, amb en Jesús Moncada, al costat, i veure'l totalment sol, absolutament sol, i veure al seu costat hi havia un autor mediàtic i una cua brutal. El senyor Jesús Moncada no sabia ningú qui era, no? Ni a ningú li importava quina cara feia. Però, en canvi, el mediàtic, tothom, com que el veu a la tele cada setmana o cada dos per tres, doncs vol saber si és més gras, més prim, més alt, més guapo, més lleig, no sé si és simpàtic, si no és simpàtic, li vull dir això. Forma part de tota aquesta cosa que és absolutament buida. I després, clar, no és el mateix tenir una signatura per algú que surt a la tele que algú que no surt a la tele. Perquè si no surts a la tele és que no ets ningú. Però és així, eh? No, és així de cru. Aleshores, a vegades, quan a mi algú em demana, escolta, algun jove, què he de fer per ser escriptor? Dic, mira, primer has de trobar feina en un mitjà de comunicació gran, dels grans, importants. A partir d'aquí, començarà l'endogàmia i sortiràs a tot arreu. I com que sortiràs a tot arreu, independentment del que facis, ja serà publicitat. Per això, Sant Jordi s'ha desvirtuat de tal manera, també tenen culpa les grans editorials, les grans, les petites no, les grans sí, que han apostat per tot això i desvirtuen el que és en si mateix el fonament de Sant Jordi. I després s'hi han abonat, evidentment, des de Madrid. I aleshores això és una pista d'aterratge de tota una sèrie d'autors mediàtics, alguns que es passen l'any dient barbaritats de Catalunya, i aquell dia venen aquí, nois, a fer l'agost que aquí toca. I jo he vist el Cala i tota aquesta gent. I després m'he trobat amb autors de Madrid, que jo m'he quedat esgarrifat de com funcionen, que és un altre món que no tres ara aquí en Catalunya. Hi havia un senyor que estava assegut al meu costat i ell no tocava els llibres que signava. Tenia la cua davant i ell no tocava els llibres. Tenia una ploma estilogràfica, ell aixecava les mans cada vegada que acabava de signar, perquè tenia un secretari que li obria el llibre, li posava la pàgina a punt, ell demanava el nom, Pepita Puig, molt bé, i ell signava dedicat a Pepita Puig, aixecava les mans,
el següent.
I jo pensava, però jo què faig aquí? Jo mateix pensava, jo què faig aquí? M'hi van posar, però és que et posen al costat d'una pila de gent que tu no tens res a veure amb tota aquella gent. I és un circ, i sap greu, perquè és una festa meravellosa, però... Compte que mori d'èxit, perquè l'estem transformant en una cosa consumista. Hem d'anar en compte.
Jo crec que no morirà,
Jo me plau un dia.
No,
bon
morir
no. No, jo crec que no morirà, perquè tot això són, diguem-ne, interioritats dels que estem a dintre i ho veiem. Però jo vaig voltar per Barcelona tot el matí i vaig anar al restaurant del meu fill que estava dintre del circuit i els turistes al·lucinaven, però turistes amb cultura, gent, sobretot anglesos, que deien, preguntava què passava.
Què està passant?
I deien aquella frase que ha sortit pels diaris, els catalans estan bojos, però quina bogeria tan esplèndida, no? I això, que els mediàtics, tot això, la gent de fora no se n'assabenta, no ho veuen, és dintre de nosaltres, però la festa en si és tan esplèndida, tan important. Van venir corresponsals d'arreu del món a fotògrafs. Madrid es va publicar menys que la resta d'Europa i van sortir portades en tots els diaris explicant el que era la festa i les fotografies de gent que es va al carrer només per regalar un llibre i comprar una rosa, i això crec que és l'únic cas al món.
Això és molt bonic.
És un acte de cultura.
És molt bonic, però compte, perquè a vegades ens podem enlluernar amb les façanes i cal mirar què hi ha dintre, darrere de la façana. Perquè sí. Jo, com tu o jo, qualsevol de nosaltres, quan anem de turistes a un país, evidentment desconeixem les interioritats del que estem veient, però la gent d'allà sí que les coneix. Aleshores, hem de procurar aprofundir una mica més, i la festa és meravellosa. Jo estic d'acord que quan arriba una persona estrangera que no ha estat mai a Catalunya, o si més no aquell dia, realment al·lucina, perquè clar, és fabulós veure la gent pel carrer carregada de llibres
i flors,
i flors, la rosa i tal, però clar, dius, aquest país, tu, carai, això és impressionant, sí que llegeix, no? El que no sap és que hi ha un 34% de catalans que no llegeixen absolutament ni un sol llibre a l'any. I això sí que és dramàtic. Perquè aquelles persones que al·lucinen veient aquell dia de Sant Jordi tan meravellós i pensen que són realment meravellosos, són països que els seus índexs de lectura superen brutalment els índexs de lectura de Catalunya al llarg de l'any. No tenen un Sant Jordi, però durant l'any compren una pila i pila i pila de llibres. Clar, doncs aquesta és l'autèntica realitat. Compte, perquè dius, no, la festa morir no, perquè si és un negoci, no pot morir, és un negoci rodó. Però clar, si ha de ser la festa del llibre mediàtic, doncs l'anomenem festa del llibre mediàtic. Aleshores, els altres dos no cal ni que surtin de casa. En Jordi Coca va decidir que no aniria, va dir, aquell dia jo obro les portes a casa meva i els lectors que, amb la seva amabilitat, vulguin que jo els signi un llibre, tinc les portes de casa meva tot el dia Sant Jordi obertes perquè vingui qui vulgui.
Sobre el tema dels llibres mediàtics, un dels casos que m'acaben de comentar i fent referència una mica al tema de fer mediàtic o no un llibre en funció també de la repercussió que té entre els mitjans, un dels casos, per exemple, ha estat la filla del Capità Groc, del Víctor Amela, Premi Ramon Llull 2016, en què tots els mitjans grans han fet crítiques positives sobre aquest llibre. Les veus dissidents que no hi estan d'acord no han tingut visibilitat. Cas, per exemple, del Sam Abrams, no, que ha fet, li van encarregar una crítica i això no té espai, no vull dir que...
Per cert que és mediàtic en tot, aquest home està a la televisió cada dia.
Sí, sí. I la contraportada de La Vanguardia.
La contraportada, però jo sempre que l'he vist i l'he sentit parlar per la tele i per mitjans, sempre ha parlat en castellà.
Excepció a l'hora del llibre de TV3. Allà ja, parlava en català. Ja,
però no creus que aquest llibre li van traduir? Perquè ell parla, es mou sempre en castellà.
No, no, és que ell és del Forcall, eh?
És?
Ell és del Forcall.
Ah.
Sí, sí.
Al costat de Morella, eh?
I doncs, escolta, ell no parla mai en català. Per tant, a l'hora de escriure un llibre, no domina el text.
El Manolo Miran és de Morella i parla català.
Sí,
ell és del Forcall i parla castellà.
No, i s'expressa sempre
en castellà. I en Sergi Bassés.
I a casa seva segur que parla sempre en castellà. Per tant, a l'hora de posar un text en un llibre i posar totes les paraules adequades a la pàgina justa, segur que ha tingut un traductor.
No, aquestes coses...
Ell va escriure en castellà.
Aquestes coses les fan, és així.
Sí,
és però és que clar, és que hi ha el cas del és un altre cas, per exemple, del diferent, no? Diferent d'aquest, però sí, perquè veus, hi va haver un premi també Ramon Llull d'una senyora que evidentment de català no en tenia ni un borrall, però noi, el llibre va aparèixer en català. I hi havia també el cas de l'Epi, aquell jugador de bàsquet del Barça. Epifanio, no? És a dir, Epifanio. I bé, va fer un llibre sobre la seva vida. I aleshores, clar, va arribar el moment de presentar-lo. El presentes davant dels mitjans de comunicació i va haver-hi un periodista que, amb molta bona fe, li va fer uns comentaris perquè s'havia llegit el llibre. Perquè a vegades fan les entrevistes però no s'ha llegit el llibre. Però aquell periodista se l'havia llegit el llibre i li va fer uns comentaris sobre unes coses que ell deia. I l'Epi se'l mira i diu, jo no en sé res d'això, això que diu vostè. Diu, escolti, perdoni, diu, vostè això ho diu a la pàgina tal. I va confessar, diu, que no l'he escrit jo.
Clar.
No l'he escrit jo. Però clar, encara que no l'hagis escrit, tu te l'has de llegir, no? El teu llibre que parla de la teva vida.
Perquè això és... Si tu ja la coneixes, no cal que te la llegeixis.
Sí, clar, però home, però has de saber si està ben escrit, si han dit alguna barbaritat, perquè ho signes tu, eh? Sí,
el senyor Anglada, el ex-president de Plataforma per Catalunya, diria, sí. Josep Anglada, també va treure un llibre amb un ideari molt concret i molt, molt contundent, i li va passar una mica el mateix. Li van fer una entrevista, referència a una de les idees que comentava, no recordo a quin autor dels seus, i no en sabia la resposta. I està venent aquest, a més, ven un ideari i, un, sí, sí. I es dirigeix a un electorat. Vull dir que...
Sí, saps què passa? Que a vegades, com que també es compra molt per regalar per Sant Jordi, uh-huh. I molta gent a vegades, clar, si és una persona molt, molt propera, saps els seus gustos i saps que li agradarà i que no li agradarà, i li pots regalar un llibre, doncs un contingut que dius això li agradarà aquest. Però a vegades són regals banals, i com que no saps exactament què regalar, regales un llibre mediàtic que sempre fa gràcia, perquè clar, la gent diu, ah, mira, és de fulano de tal, no? I tal, i fa gràcia. Una altra cosa és que després se'l llegeixi aquella persona, perquè potser no té, però com que li han regalat, i clar, és una bombolla de buidor que repercuteix negativament en allò que no apareix en els mitjans. Però és la llei de la vida d'avui, eh? Allò que no està en els mitjans, sigui una persona o un producte, no existeix.
Però no creieu que, malgrat tot, la Festa del Llibre fa que la gent llegeixi més, que allò del 34 potser serem el 20.
No estic segur d'això.
Això és el que s'hauria d'investigar, la relació entre les vendes de Sant Jordi i si aquests regals de Sant Jordi després es tradueixen en lectures durant l'any.
Ja, exacte. Això
s'hauria de verificar, perquè és el que diem.
A Catalunya llegeix més que el rest d'Espanya.
Sí,
no?
Sí, sí, es llegeix més. Però estem per sota de la mitjana europea.
Molt bé.
Sí. I una cosa que també ha canviat una mica és que hem passat de regalar la rosa a ella i el llibre amb ell,
sí, sí,
ara
sí.
Quan regales una rosa regales també el llibre.
Això
és així, i a més ho fem extensiu als fills, als familiars, com deia el Domènec al principi, no? Vas i compres una pila de llibres, no compres un llibre,
és com el Nadal,
ni compres una rosa. Vull dir, tothom compra molts llibres, la qual cosa fa que la suma de llibres doncs, venuts aquest any, doncs això. Altra cosa és el que deia, que és que hi ha molta gent que no llegeix.
No,
34%.
34%.
Sí, sí. Cap llibre, eh?
Que tenen el llibre, i si en tenen, els tenen per fer maco, o tenen els que abans... Encara tenen els que donaven abans a la caixa.
Però
que eren,
sembla que Espanya...
Que eren de fotografies.
El resta d'Espanya passa del 40, eh? El resta d'Espanya passa del 40.
Sí, però el fet...
L'exemple el dona el president del govern, que no llegeix el Marca, no? No, i ho declara. Vol dir que això, és clar, no... és molt millor la festa de nostra que no pas el que s'intenta fer a la resta d'Espanya, que no es fa. Es van inventar, que és veritat, però es van inventar la festa en un eje Cervantes, uh-huh. Van intentar fer, i a la Rosa no la van posar pel llibre i tal, i és un fracàs absolut, vull dir, no funciona.
Però, sí, però
que funcioni,
ens hem de mirar... Que podria haver funcionat, eh? Perquè això mai se sap, que podria haver funcionat.
Oh, esclar, però per què? Si
el Miel Corte Inglés amb el dia de Sant Valentí, no? Vull dir que és una cosa importada que des de... No sé si el Corte Inglés o Galerías Preciados...
Preciados la va crear, sí.
Sí, va instaurar això, sí. Que no tenia
bueno,
ni relevant.
Però també és una forma de cultura, d'entendre la cultura. La gent, no?
A Catalunya tenim Sant Jordi, que és el dia dels enamorats, per tant, el 14 de febrer aquí no significa absolutament res. Passa que alguns comerciants s'hi abonen perquè dius, mira, en lloc d'un dia, si tenim dos dies dels enamorats, farem més caixa, però home, per favor.
Però ja n'hem parlat, és com el Halloween, vull dir que
una mica
és,
de dignitat, no, no, és, sí. Però... No, però
ja, són accions mercatinianes que...
Però cada vegada el Sant Valentí funciona menys, eh?
Però no ens hem... No és dius, a Catalunya es llegeix més que l'estat espanyol. Mm-hmm. Molt bé, d'acord. A més, el món editorial, sobretot, està centrat a Catalunya. fins i tot l'edició en espanyol, clar. Però no és amb els que estan pitjor que ens hem de mirar allà, sinó amb els que estan millor. Per tant, hem de mirar doncs, al nord d'Europa i no cap a l'altra banda, perquè si no, no avançarem. Però a més, t'ho has de plantejar així. Imagina't, un editorial no és una casa de la caritat, és un negoci, i les coses com siguin, i vol fer calés. Aleshores, si té un bon llibre, però clar, l'autor no és conegut, malament, perquè allò, com ho vendrem, això? Si sona la flauta i un famós digués que ha llegit aquell llibre i que és bo, aniria bé. Com va fer Guardiola, com va llegir els ponts de Madison, que deia que els jugadors del Barça l'havia donat a llegir als seus companys i el llibre, les vendes de llibres van disparar. Clar, val, molt bé, perquè ho va dir Guardiola. Ara, si tu ets un mediàtic que tens una idea de fer un llibre del que sigui, sigui una novel·la o sobre per parlar de la Sardana o de l'Ou Ferrat o del que et doni la gana, el fet que l'autor sigui una persona molt coneguda ja garanteix unes vendes immediatament a l'editor. Ja sap que allò es vendrà força. Després, mira, si no és gaire bo, és igual. Però d'entrada allò es ven, perquè ho ha escrit una persona molt coneguda.
No creus
i això
que
garanteix
és l'editorial?
I això garanteix una...
La força de l'editorial, perquè l'editorial no. Moltes vegades presenta un autor molt poc conegut i la força de l'editorial fa que ho sigui.
No, la força de l'editorial no, pobret. L'editorial és la premsa. Els caps de premsa van darrere dels periodistes. Escolta, que tinc això, que és molt bo, que tal i tal i tal. I la premsa, esclar, a vegades és refractària o no, depèn, li fa cas o no al cap de premsa. Però el cap de premsa no pot agafar pel ganyot un periodista i dir, escolta, parla d'aquest llibre. Ara, resulta que, lògicament, també els periodistes, no és el mateix rebre un llibre que dius, a veure, la vida de no sé què i tal. Qui ho ha escrit això? Joan Puig. Qui és Joan Puig? No sé qui és. T'arriba un altre llibre. Diguem, un nom de la tele, no? No. Ah, mira aquest, ha fet tal. Sí. Clar, és més agraït, truquem-lo i l'entrevistem, que és més agraït que és famós, l'altre no sap ningú qui és. És un peix que es mossega la cua.
Sobre el tema de Sant Jordi, precisament aquell dia, a les 3 de la matinada, ens deixava a l'edat de 93 anys el dramaturg i director de teatre Esteve Pons. Jo li volia demanar al Jaume una mica, un comentari, ja n'hem parlat durant aquests dies, però què és quin llegat consideres que ens deixa Esteve Pons, tu que ja havies... també.
Desgraciadament anònim.
Anònim,
perquè és un actor, però un gran director, absolutament oblidat, perquè els últims anys ningú li feia cas. Jo va saber molt greu, perquè era un personatge que durant 12 anys va dirigir el Teatre Romea, i totes les grans obres del Segarra, per exemple, les va dirigir ell, no? I havia fet teatre castellà, els grans clàssics castellans els havia presentat, i havia fet coses, durant 30 anys va estar dirigint el poema de Nadal a totes les catedrals de Catalunya, amb actors professionals i cada vegada amb versions diferents. Era un home que en una categoria, per mi sempre dic que ha sigut el meu mestre a nivell de declamació. Una cosa tan, diguem-ne, ara desprestigiada com és recitar.
Sí.
Vaig anar a l'institut només un curs i mig i ens ensenyaven a recitar d'una manera que ara fa riure. Jo dic poesies d'aquella època empletes a l'institut que eren dramàtiques i les dic amb el mateix text i la gent es peta de riure perquè com ensenyaven d'una manera grandiloquent. En canvi, ell ensenyava a declamar d'una manera. Aquell dia parlava amb la Vicky Peña abans que es morís el Polls, que no sabia que havia de morir ja. La Vicky Peña, una gran actriu, i diu, el meu mestre a l'hora de declamar va ser l'Esteve Polls. Tots els grans clàssics grecs els va portar ell. I en canvi, els últims anys, doncs, la gent... Hi ha una anècdota. Quan es va fundar el Teatre Nacional, que havien defenestrat en el Flotats. Va anar-hi un altre que era el Domènec Reixac i ell li va presentar una obra del Segarra, per exemple, perquè es fes el Teatre Nacional, que el Teatre Nacional incorporava constantment directors que cobraven i llavors posaven el seu muntatge, no? amb un comitè de programació, però feien molt bé. Es va posar i era el Comte Arnau fet en versió teatral. I, esclar, sortien cavalls, sortien llancers i tot el que vulguis, però pot fer-ho un nacional, això. ni se'l va mirar i va dir, escolta, això és que sap què passa, que tenim la programació feta a llarg plaç, a 5 anys. Miri, això potser d'aquí 5 anys en podíem tornar a parlar. Si vol, vingui i en parlem. Ja tenia 80 molts anys, eh? I l'home s'aixeca i diu, a quina hora vol que vingui, el dematí o la tarda? I cada any, ha anat presentant al Nacional una altra obra, perquè l'incorporessin una sola vegada a una sola direcció del Teatre Nacional. Mai n'hi han fet res. Perquè no havia... Jo no coneixia, la gent no coneixia, i no. Ha sigut un... I a l'enterrament, ni una sola autoritat. Aquí la Mercè Conesa, vaig veure que vam parlar per ràdio, parlant del fons, perquè aquí el vam portar quan el poema de Nadal ja no el contractaven a les catedrals, aquí va fer-ho durant 7 o 8 anys. No?
De família aquí, més a més.
El dirigia, i el dirigia esplèndidament, i a la gent els encantava. L'últim any vam fer-ho a l'auditori, dirigit per ell, molt bé. Doncs és que ni de la Generalitat o de la
Diputació,
algun mindundi, algú que no fos de primer nivell,
ni va atorgar la Creu de Sant Jordi, a més.
Exacte, era obligatori que vingués algú polític perquè era la Creu de Sant Jordi. Ni el diari La Vanguardia va sortir, quan automàticament la Creu de Sant Jordi es posa a La Vanguardia perquè és automàtic, no? Ni així. Una cosa lamentable, vol dir que quan et fas gran i no tens la possibilitat d'entrar en els llocs on els circuits et reconeixen, com que la gent que ha entrat a la direcció o dels teatres, qui és el Polls, no sabien qui era el Polls, doncs escolta,
perquè no sortia als mitjans, Jaume.
Sí, esclar. Sí,
no sortia als mitjans.
I no sortia als mitjans perquè no contractaven.
No hi ha memòria històrica, no, cada vegada la perdem més.
Però t'asseguro que era un home d'un nivell professional esplèndid, eh?
Sí.
I catalanista i tot el que vulgui, però no, res, ha quedat oblidat. I ha mort totalment ignorat, no, ningú sabia res. Un obituari ha sortit només en un diari, però no, vaja, jo ho lamento molt, eh? I el de la professió, que estàvem a l'enterrament, ho comentàvem, en el tanatori de Sancho d'Àvila, que és més bé petit,
sí.
En el teatre, diem, hi havia mitja entrada, o sigui, és una cosa tristíssima, i ho lamento molt perquè no s'ho mereix.
Doncs ja d'aquest el comentari, com dèiem, doncs va traspassar aquest dissabte, dia de Sant Jordi,
a les
3 de la matinada, i volíem fer doncs aquest comentari amb el Jaume.
Aquí viu el seu fill.
Sí, de fet en tenim força relació. Clar. També, perquè en aquest cas doncs el fill és dibuixant i a més està fent coses, col·laboracions amb Quentin Tarantino, vull dir que té doncs potser una part més mediàtica que no pas els últims anys del seu pare. Però és d'aquí volíem fer doncs aquest comentari. Més coses d'actualitat de Sant Cugat i de...
De teatre s'estrena aquí a Sant Cugat el Panorama des del Pont d'Arthur Miller, avui divendres.
Avui, aquest auditori.
I, home, l'obra és molt bona. Jo no he vist aquest muntatge, no l'he vist. L'obra, l'Eduard Fernández, és molt bon actor.
Sí, però el director, que coneixes?
No, el director no sé.
El van estrenar al Romer, no, i les crítiques feia una versió molt adequada, molt Miller, però mira, canviava de personatge, i al final hi ha un personatge, un final que ha de ser rotund, que no sé, se'n va, i no, ell en el cas d'ell el suïcida. O sigui, com a director es permet matar un personatge que l'Arthur Miller no havia fet. Llavors això jo ja m'emprenya, perquè no és legal ni és lògic, tu. Un autor del reconeixement del Miller o es fa tal com va escriure el Miller o deixa-ho córrer, tu.
A la novel·la, l'obra de teatral, quan es va fer als Estats Units, que el Miller va intervenir en els assaigs i ell formava part del muntatge, vull dir, estava a la White, el que va fer va ser tenir molta cura del llenguatge que s'utilitza en el port de Nova York, en els molls, que és un anglès ple d'un argot, no? Un argot. I per tal que els personatges que formen part d'aquell entorn doncs parlessin amb versemblança. Jo no sé, clar, aquí no sé quin argot hi ha al port de Barcelona. No, no sé, no segur que hi ha algun argot, però no sé, no, no, però no parlen en català, en tot cas, no?
Ni ho fan, això, eh?
No, 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 no.
No ho tracten.
Potser era xinès, no?
Sí,
no ho sé. Perquè hi ha, sí, clar, clar, clar. Hi ha una empresa propietària que té.
No, però si la llengua vehicular fos el català, parlarien un català del moll de Barcelona, que seria macarrònic, és igual, de moltes procedències, molts orígens, però seria preciós també veure tota aquesta riquesa de matisos, però no hi és tampoc. Però se'n va fer una pel·lícula que la va fer el Ralph Ballone, que feia el personatge central de Di Carbone, que és el paper que fa l'Eduard Fernández. I no sé qui...
Però és que han canviat la versió.
Sí, qui vulgui veure això com a mínim, que agafi el llibre, que hi és, el llibre de l'obra de Miller, sí, o la pel·lícula.
Però és que, segons el personatge, el Ralph Ballone era, en la versió del Miller, un descarregador del moll, que sí, donava el mal, li feien forçut, tapat, no? I la versió d'aquí l'han suavitzat perquè l'Eduard Fernández no pot ser descarregador del moll. Total, pot ser administrador de l'oficina, no? Vull dir que és diferent.
Més coses aquí a Sant Cugat. Qüestionarà la busca minimitzar l'impacte dels 3 milions de visitants anuals. Alguna vegada anem parlant, no sé si amb vosaltres o amb altres companys de la tertúlia, ja des de fa temps, eh? El passeig de diumenge i dissabte per Collserola, entre d'altres activitats que es fan durant l'any, suposen ja, de vegades, que es converteixen alguns vials de la muntanya en rambles autèntiques.
Aquests 3 milions que són? Excursionistes?
No,
o...
no tot. Entre els visitants del parc, vull dir, des d'algú que va passejar pel Pi d'en Xandi fins a Can Borrell, fins a les bicicletes, que també és una de les parts, malauradament, pels que som usuaris de les bicicletes, però que provoquen alguna que altra molèstia. És un toc d'atenció que suposa també, doncs, en part, un èxit. En el sentit de que si la gent fa ús de la muntanya, que normalment doncs, sempre doncs, apareix doncs, aquests comentaris sobre la vida sedentària, la falta d'excursió, de sortir a la muntanya, realment això ve a confirmar tot el contrari, almenys aquí a Sant Cugat. No sé què en penseu.
Jo ho he notat més els caps de setmana, que és quan no hi vaig. Però els dies de cada dia crec que és sostenible. Crec, quan dic sostenible vull dir que no hi ha tanta gent a trobar.
I vas sovint, tu?
Jo sí. Hi ha uns quants recorreguts que els faig, pujant cap a Sant Medí o tirant després cap al vessant de Cerdanyola, però sí, em conec.
Però hi vas amb el club, el grup, o no?
No, a vegades hi vaig sol, amb música, o passejant, o sense res, o a vegades també acompanyat, i també en bicicleta algun cop, també, respectant les normes de circulació. M'agrada arribar a Sant Medí, a vegades ho dic, no?, sense posar el peu a terra, sí. Fins a dalt.
Està molt bé, està molt bé.
I tornar a baixar amb calma.
I en canvi, durant la setmana ho veus...
Jo no sabeu, ho veig molt normal. M'aturo també quan cal i vaig passejant a Massec i escolto el cant dels ocells, que és preciós sentir-ho. No. Sobretot cap al vespre, cap a la tarda vespre, se senten més. No sé, maco, jo no tinc massa d'ornitologia, però aquella zona, en aquell moment del dia em sembla que és el moment de festeig o de màxim diàleg entre els ocells.
De sobre taula.
Sí, el cas és que bé, una miqueta per fer exercici, per caminar, per trobar-te tu mateix, sí. Jo crec que és un petit tresor que hem de conservar.
I ara, el paisatge es manté, no?
El paisatge, jo crec que sí. Mira, sempre hi ha algú que tira també hem de dir que no està excessivament net, vull dir, perquè el sotabosc, jo a vegades hi veig que això, que cauen branques i no es treuen, i allò doncs és un perill de cara als incendis, de cara a l'estiu quan fa molta calor i allò s'asseca. No hi ha un manteniment, diguéssim, integral, almenys a la zona de Sant Cugat, i per tant això a mi sí que em preocupa una mica.
Doncs les primeres accions seran la regulació de les activitats esportives, que són potser les que en aquests moments doncs, provoquen, en aquest cas, doncs, acumulació de gent puntual en moments com pot ser la marxa de cara al 2017 també es podria veure afectat qualsevol activitat.
Sobretot si és militar.
No sé si les militars són tan nombroses, vull dir...
No, no, però de tant en tant apareixen, sembla ser. Jo no me'ls he trobat mai, eh? Sí. Però es veu que van a fer alguna maniobra, em sembla que en diuen així,
sí,
no?
Sí, sí.
Van a fer alguna maniobra per allà, no sé si... Escolta, que som, hi ha llocs...
Des que existeixen els quartels del Bruque, vull dir, no és una cosa nova, eh?
No, no.
És igual, eh?
No, sí,
sí. El que passa és que com que abans la gent no hi anava, no se'ls trobaven. Ara, com que la gent hi va, se'ls troben. Però ells hi anaven
exacte.
Abans, eh? Això és com aquell que compra, diguéssim, una casa aquí a Sant Cugat i abans diu, és que passa aquí el tren pel costat i fa soroll. I escolti, el tren ja passava, diguéssim, abans que vostè comprés la casa.
O sento les campanes del monestir.
O les campanes, sí, sí. Com ha acabat al final sí. La campana? Hi ha hagut un acord...
Sobre la campana aquí a Sant Cugat?
No, el soroll de les campanes, que protestaven i que deien que ho regularitzarien i que unes hores del dia...
Sí, però vam treure el cas de Girona, que al final s'han recuperat,
sí,
vull dir que
s'han
sí. mantingut tots els...
Jo he estat aquest diumenge, sí.
Però
sí.
Perquè al final, diguéssim, també hi ha veïns raonables que diuen, escolti'm, a veure...
Clar...
Hi ha pobles que repeteixen les hores, eh?
Sí.
Sí. Sí. Girona diu que has estat i què?
Sí, no diumenge.
I no diuen res.
No, Sabell,
hi vaig estar dimarts. Dimarts, i sonen meravelloses.
Però totes són 24. Campanades.
Sonen meravelloses. La gent ha aconseguit doncs, que l'alcalde es fes enrere i permetés que les campanes sonin i, escolta, que no li agradi, doncs, escolta, mira, doncs...
Jo vaig dir, torno a fer una crida. Canvio pis per al costat de les campanes, eh? Sense cap problema.
Tots aquests que es queixen de les campanes... Només hi ha una vegada que sí que els agradaria que sonessin, que és quan ells, quan sonen per ells, no? Si un dia sonen per ells, aleshores sí que t'agrada que sonin.
Ho dic quan t'han mort.
Perquè, clar, perquè...
I no els agradaria perquè no ho sentiran.
No, però els hi seria greu, no?, que per ell no sonin, que per un altre sí, per ell no. Jo crec que s'ha de, no sé, s'ha de ser més flexible en aquestes coses i entendre
que... Però jo conec el cas de Cabrils, que és un poble petit, que una de les que es queixava de les campanes és un que té l'hostal allà. I l'ha tingut de tota la vida, però es veu que ara ha fet un acord amb una empresa i els que li venen són estrangers a l'hostal. I, esclar, l'estranger es molesta i ell diu, haurem de tancar perquè les campanes sonen pel turisme, però, escolta, tu ja el tenies abans, això, que diu el Domènec, no? Uh-huh. Les campanes ja hi eren. Ara, potser el negoci ha canviat. Potser el negoci ha canviat, doncs mira, és culpa del negoci, no és culpa de les campanes.
No, en tot cas hauria de posar en els anuncis que faci, perquè sí. Li dic... La cambra té un meravellós so de campanes i ja està i...
Sí, no?
En positiu,
això,
sí,
mira,
en positiu. No,
és
la
que
gent
això, perdoneu-me els nord-americans que saben molt de màrqueting d'aquestes coses segurament en un tríptic destacarien
sí, sí.
Pots escoltar
el natural
de les campanades
del segle
i el natural, que si hi veus és una bona idea i diria aquesta senyora de Cabrils
escolta com sona una campana del segle X,
exacte.
I això, doncs, va. Clar, és que el que no puguis, dona-li la volta, oi?
Exacte.
Clar.
Però també és una mica la discussió de sempre, amb el model de... De fet, li preguntàvem a l'alcaldessa sobre el model de Sant Cugat, silenciós, i jo crec que això ja s'ha encomanat en uns estrats que ja és incontrolable. Comentava una veïna que va venir aquí a la ràdio fa un parell de setmanes que ara sentia... Perdoneu-me, no vull riure, però és que em va fer gràcia perquè...
Va, que acabarem rient, tu.
Que li molestava, ara hi havia més gent que passava parlant davant de casa seva arran de l'obertura del mercat, de la renovació del mercat vell.
I
clar,
què?
Parlant pel carrer. Clar,
sí.
Que això abans, a les 11 de la nit, com que no hi passava ningú perquè no hi anava, no hi havia l'oferta gastronòmica, doncs ara sentia els comentaris de la gent. Dic, home, jo crec que ja és, o sigui, no sé, i que em disculpi aquesta senyora, però és que jo crec que Si és que fan, no sé, gresca, xerinola pel carrer o com una, no sé, una revetlla de Sant Joan, això ho entendria, però que sentin els comentaris de la gent quan surt a les 12 de la nit.
Era gran aquesta senyora?
No,
quina sort que manté les orelles bé, no? Perquè jo segur que no ho sentiria.
Però, no sé, és un debat que s'allargarà, eh? Amb el pacte de la nit, que tenim també sobre la taula... No sé, el posicionament de l'Ajuntament...
Està sobre la taula o sota la taula?
Sota la taula o de costat, no ho sé, però el cas no, el cas és que han començat a treballar. El tema és veure si no torna, si no hi ha una interrupció una altra vegada sobre aquesta negociació transversal, que no és només Ajuntament, sinó que són restauradors i també veïns.
No ho solucionarà.
I entitats.
No té solució.
Però em sembla que la gent, com deia el Domènec, cada vegada es queixa menys, no? És més raonable, se n'adona
que... Es queixa menys?
Jo crec que...
Jo diria que no, eh?
No. Però abans eren queixes...
No, el que passa és que hi ha coses que són absolutament singulars, com ara, per exemple, doncs allò de Halassan i tot plegat, no? Sí. I abans es fa un acte, diguéssim, de suport en el Halassan i tot plegat. I llavors, qui hi ha en l'acte? Doncs hi ha dos vicepresidents, per exemple, del Club Muntanyenc, que evidentment cap dels quals viuen al centre, sinó que naturalment viuen en zones residencials. I llavors et preguntes, i què esteu reivindicant vosaltres? El dret de que els de les zones residencials venir a organitzar merder en el centre? Clar, perquè si hi hagués hagut algun veí que el que hagués llegit el manifest aquest, diguéssim, a favor del Halassan, hagués sigut un altre veí, ho entendria perfectament i em semblaria una gran mostra de solidaritat. Perquè vingui un senyor que viu a Valldoreix o que viu en una altra banda, perdona.
Però en el manifest hi havia gent que signava que eren veïns
sí,
d'allà.
Sí, però hauria estat bé que els que haguessin parlat... És que, esclar, és que de vegades també hi ha gent que de vegades busca un protagonisme, i això, hi ha gent que passa com més isquet. No sé, però a mi, diguéssim, o sigui, ho vaig trobar-ho com a mínim curiós, diguéssim, les persones que van llegir el manifest.
La paraula a vegades em sembla que és massa subtil. Doncs... Em sembla que sempre la gent busca protagonisme, sempre.
Rogeli Padró, Domènec Miquel, Jaume Pla i Víctor Alexandre, gràcies per haver vingut a la tertúlia de divendres. Ens trobem la setmana que ve.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I nosaltres ens deixem ara amb el Sant Cugat a fons. Siguin feliços.
El gall del monestir.